La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
4:45 de la tarda i un divendres més que nosaltres a la Caravana volem fer cinema a la fresca. Escolta'm, som així, encara fa calor, doncs encetem aquest cinema a la fresca encara fins que ens quedi resguardar-nos dins de la Caravana. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Nosaltres que volíem fer una proposta diferent, recordem els oients, i et vam demanar fins a 5 propostes d'un tema concret.
Exacte.
I una altra proposta relacionada amb la notícia de la setmana.
Exacte.
Era
avui,
així,
eh? Avui venim trapelles, eh?
Sí?
Sí. Perquè el top 5... sí que és veritat que no era la premissa tampoc fer alguna cosa com relacionada també amb l'actualitat, però ja que entrar en els gèneres molt fàcils és una cosa que
faré,
és massa convencional.
Víctor, i em perdonaràs, una cosa d'aquelles que no es fa per ràdio, però a mi m'agrada explicar-ho tot. No em funcionen gaire dels cascos, me'ls vaig a canviar, tu xerrar.
Vale,
tu tranquil·lament.
Ara la caravana
sí,
és meva.
Sí, sí, tu, o sigui, tu tira,
és com
tu tira
si t'agafés jo el volant i tu t'estàs canviant... Vale, perfecte. Doncs la idea era... situar una mica l'audiència en gèneres o temes concrets a partir de 5 recomanacions, fer coses molt fàcils, rotllo les 5 millors pel·lis romàntiques, crec que això està molt mastegat, i ho intentem lligar una mica amb coses d'actualitat. Llavors, aquesta setmana, ja que...
Ja estic jo, però tu tira.
Sí, sí, jo segueixo conduint jo, aquesta setmana, qui no té feina al Gaspantina,
ara,
i més encara amb polèmiques de cine,
home,
hi ha hagut una altra vegada la polseguera amb tot el tema de la Sireneta,
l'actriu
afroamericana, etc.
Déu-n'hi-do.
I llavors,
què penses d'això?
Clar, jo estic una mica bastant enfadat perquè la gent no pot superar que la ficció i la fantasia, com vam fer la setmana passada, és fantasia i pot ser el que et doni la gana.
I
crec que La Sireneta, a part de ser un conte bastant tètric de Hans Christian Andersen, que la gent diu, no, ha de ser com...
Tètric, eh?
Molt tètric, però si acaba fatal aquella història i s'arrenquen els peus. O sigui, és una cosa terrible. Llavors, clar, la pel·lícula d'animació del 89 que va fer Disney ho agafen com si fos allò, la tàbula rasa de com va ser la història de La Sireneta. I no, a veure, senyors, és igual Disney fa el que li dona la gana pel que li dona la gana. I ara han tornat a fer una nova versió en live action, que és això, amb actors i actrius reals, i han volgut que l'actriu principal que fa d'Ariel sigui una actriu afroamericana. I la gent s'hi ha saltat al damunt una altra vegada, que és el que va passar amb El Senyor dels Anells.
Tornat a sortir una mica... si m'ho deixes... Mira, jo crec que la gent m'ho entendrà, tot i que és molt bèstia dit així, però vaja, m'ho entendrà molt fàcil si dic que ha tornat a sortir les SS de Twitter, eh?
Ja, 100%.
Vinga.
100%, perquè és aquell punt com... No, han de ser tots blancs, rossos, ulls blaus,
ara,
i fer 2.5 metres i els cànons que jo vull de bellesa, tant femenins com masculins, que és el que va passar amb El Senyor dels Anells, amb apareixer un elf afroamericà. I és com, bueno, però és que potser ens hem d'estranyar que...
Però si l'elf no existeix ja, senyora.
Clar, si l'hagi de dir, senyor, vostè què li estranya, que sigui negre o que sigui un elf? Bueno, tenim aquí les prioritats com les tenim. Llavors, he volgut agafar aquesta premissa i fer un top 5 de remakes...
M'agrada.
...moderns. Perquè els remakes és una cosa que es porta fent des dels anys 30, perquè és una cosa molt bèstia, perquè ja dels anys 20 al cine mut ja van dir, doncs tornem a fer una versió al cinema sonor, i anàvem fent,
sí.
I ara és una cosa com molt criticada, el fet de fer remakes, perquè es té en compte doncs, coses com Disney, o coses perpèndiques com van fer amb Ben-Hur, o van fer amb Rebecca, la de Netflix, que jo si pogués cremaria tots els cel·luloides de tota la producció, que no es pot, perquè les plataformes tenen això. Però ho hem volgut situar una mica al segle XXI i trencar una mica la llança per als remakes moderns, entre cometes.
Va, doncs comencem amb aquests remakes. El primer que ens portes.
Tiene que cuidar de nuestra pita. No está bien que hoy haya llegado tarde.
Lo siento, yo no... Tendré que acostumbrarme a las normas. No volverá a pasar.
No se ofenda, pero lamento que su profesión tenga que existir.
Yo también, madre. Yo también.
Aquest que escoltem és Denzel Washington a El Fuego de la Venganza, la pel·lícula de Tony Scott.
Hi ha gent que diu que Denzel Washington actua sempre igual. No sé si estaríem d'acord
o no. Jo tindria tres certes paraules amb aquesta gent, perquè per mi crec que és un dels millors actors de contemporanis que tenim, segurament el millor actor afroamericà de la història.
Sí.
Kim Digger, Will Smith, doncs també ens tindrem unes paraules. Però... introdueixo aquesta primera pel·lícula perquè la gràcia de Tony Scott, d'aquest thriller, És que és una readaptació d'un thriller francès, que els francesos van saber fer molt bé pel·lícules policíaques als anys 60, però van anar baixant una mica la seva qualitat per fer coses més blockbuster intern, com bona aquí aquesta. Seria la comèdia.
Bona aquesta, perquè del cine francès el que més en sol arribar són precisament això, les comèdies franceses, etcètera, etcètera.
Exacte, doncs aquell segell francès del cine negre, etcètera, sí. Es va quedar una mica ja mig mort i va quedar com en un interpàs, i el Tony Scott, que és el germà del Ridley Scott, que el Tony va morir, va adaptar aquesta obra, i la gràcia per què la poso la primera? Perquè fa exactament el mateix que La Sireneta. I ningú es va queixar. Per què? Perquè els protagonistes de tota la pel·lícula francesa són tots blancs. Uh-huh. Doncs el Washington blanc no és.
No, no.
I va fer un paperàs absolut. Per què? En una obra que és acció fàcil, no demana més del que t'ofereix, i és aquella història d'un policia retirat i atormentat, fa la seva redempció cuidant una nena que uns narcotraficants la poden segrestar. Per a mi és facilíssima. Uh-huh. Però el resultat com a thriller i remic d'acció, perfecte.
Que no és bo. Deixa'm dir-te que aquesta pel·lícula que ens portes és bona. Jo l'he pogut veure, és molt bona. Però sí que és un argument molt trillat, ho podem dir,
sí,
això ja o no.
Sí.
M'està venint el nom de... no em sortirà el
jo
nom.
Jo no me'n recordo mai del nom, però sí, la Bruce Willis és amb el nen autista, també, que l'ha de protegir una mica de si mateix perquè comença a descobrir els entresijos de la màfia, sí. Però sí que aquest punt de una mica el forces especials, la gent de l'FBI atormentat, la gent de la policia retirat que ha de protegir a un nen o una nena. Això s'ha mastegat bastant a Hollywood.
Sí, eh?
Però per això et dic que és el punt aquest de fer un remake i que et surti bé, que és les quatre coses que t'ofereix una pel·lícula d'acció fàcils, en la modernitat surten coses que fan boig.
M'ha sortit el nom ja. Liam Neeson deia que ho ha intentat fer moltes vegades i no hi ha manera.
No hi ha manera.
Tan fàcil no és.
Bueno, Venganza ja deu fer la cinquena. Ja.
Por ahí, sí, sí. Ara n'ha sortit una altra, eh?
Sí, però amb altres noms. Veus el cartell, són totes les mateixes, que és apuntant algú amb una pistola.
I punt.
I ja està.
Anem a la segona, va.
La gente a la que le asusta cantar no suele apuntarse al coro.
Ruby, ¿qué te has fumado?
Los compañeros me ponen nerviosa.
¿Tú eres la chica de la familia sorda?
Aquesta va ser una de les sorpreses de l'any passat, que és Coda,
sí.
Que aquí en castellà vam haver de posar una coletilla, que era lo del Sonidos del Silencio, perquè la gent... Clar,
parlarem un altre dia d'això, eh?
Sí, bueno, és que això, la traducció dels títols, ja a vegades, que, mare de Déu. Però aquesta pel·lícula també va ser un remake d'una pel·lícula francesa del 2014, que va passar una mica sense pena ni glòria, i a vegades els americans els hi surt bé agafar pel·lícules d'altres continents, perquè normalment no els hi surt gaire bé i acaben fent coses esperpèntiques, com van fer amb crec que era el Nueve Reines del Campanella, que era una cosa, bueno, esperpèntica el que els hi va sortir.
Vull dir també que la francesa a mi em va agradar.
Sí.
Després vaig veure Coda, també, i em va agradar més.
Ja.
Però
no, crec que no juguen tant al lagrimal com juguen una mica amb l'americana, que potser és el punt diferencial, que sobre va guanyar l'Oscar a guió adaptat, i surt la Marlene Martin, que em va fer molta il·lusió, que qui no la conegui és l'actriu sorda que sortia a l'ala oest de la Casa Blanca,
sí, senyor.
I és la primera gran actriu sorda que va tenir un paper totalment integrat en una obra sonora i que no passés absolutament res. Aquí sí que és veritat que gira molt en la seva dolència. I jo la porto perquè, vulguis o no, el fet de que els americans... Si quan parlem dels americans, parlem de Hollywood. Aconsegueixin fer una obra d'aquest calibre quan aquest punt més dramàtic familiar els hi surt millor als europeus, entre cometes, perquè és que si no t'emmiralles molt i t'emmarques molt en el paradigma americà i des d'aquí no ens sentim gens interpel·lat en moltes coses. I en aquest, al final, l'essència, sí que el decorat és diferent, però l'essència que sigui el nucli familiar i com se superen les coses i com la filla de 17 anys, que és l'única que no és sorda, intenta no sortir de tots aquests problemes, però tenir una vida diferent i intentar integrar la seva família en aquesta nova vida. Jo us la recomano de veritat moltíssim.
Està la podem veure a plataformes?
Està a Amazon.
Està a Amazon, eh?
Només està a Amazon, de moment.
Tercera.
Esto nunca se ha hecho.
¿De qué se trata?
¿Cuánto hace que no vas a Las Vegas?
¿Quieres robar un casino? ¿Tres casinos?
Home, un clàssic ja, eh?
Home, és que aquesta, és que si no la posava...
Són bones, a mi m'agraden molt aquestes.
A mi m'encanten i... Sí. El que va aconseguir Steven Soderbergh el 2001 amb Ocean's Eleven és una mica petites joies que no s'acaben encara d'aconseguir, només ho han aconseguit les grans produccions de grans productors, com són Marvel o aquestes grans franquícies, i ara és molt difícil trobar allò 7-8 grans noms que s'integrin en una obra i funcioni. I la gràcia és que aquesta pel·lícula és una adaptació, és un remake absolut d'Ocean's Eleven de 1960.
No tenia ni idea.
I aquesta Ocean's Eleven de 1960 agrupava el que en aquell moment eren les grandíssimes estrelles de Las Vegas, que eren el famós The Rat Pack, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., només va faltar Dean Martin, i un seguit d'actors que van fer exactament el mateix, que era robar un casino de Las Vegas.
Jo tinc molta curiositat per veure-la, aquesta.
Llavors, és el punt de curiositat perquè és... No et diré exactament el mateix, perquè a canvi el Soderbergh gira moltes voltes i ho integra molt en el punt de la modernitat, però aquell punt d'essència, aquella gràcia, aquell dos personatges de trobar-te un Sammy Davis i un Frank Sinatra que fan una mica el mateix joc que fan Brad Pitt i George Clooney, que és una química espectacular.
És brutal, és brutal. Sí, s'ha de dir.
Aquests remakes, clar, si molta gent no ho sap, que Ocean's Eleven és un remake, i tothom es pensava, no, és una idea original, doncs mira... A vegades, mirar una mica cap enrere i veure que hi ha una mica d'adaptació et situa una mica en el context.
Això també ho tenen els remakes, ara que avui has triat aquest tema, que moltes vegades veiem una pel·lícula que nosaltres pensem que és nova i no, està basada en una pel·lícula de fa temps i anys.
Això passarà ara a Netflix, que a finals d'any estrenarà la nova versió de Sin novedad en el frente. Clar, que aquesta és, evidentment, és una obra literària, però la primera pel·lícula i la que coneix tothom és de l'any 40, no, diré, t'estic mentint, 37, 38.
Déu-n'hi-do.
És a dir, jo crec que també hi ha un punt de se li ha de deixar distància a vegades a fer remakes, i a vegades no t'has d'atrevir a fer remakes, perquè quan es va fer el remake de Netflix de Rebecca de Hitchcock, ja t'ho he dit abans, jo aniria a cremar tots els cel·luloides perquè és un atemptat contra una obra mestra en el sentit de tu no et pots arriscar a fer allò, a no ser que és una cosa experimental.
Ara, a part de parlar-nos d'arriscar-nos o no, jo dic per les que venen, Ara encetarem la quarta i la cinquena de remake que ens porta en Víctor Rodrigo avui a aquesta secció de Cinema a la Caravana. Hi ha pel·lícules que no pots fer remake? És a dir, no veig jo, per exemple... Com deia, em sorprèn d'aquí 20 anys, no sé. Un remake d'ET.
Això és que és... O un d'Indiana Jones...
És que igual te'l menges molt.
O de Regrés al futur o coses així. Jo crec que dir que no és massa atrevit per part meva, també en el sentit d'aquest del final. No saps quin gran creador o guionista pot fer una readaptació, i hi ha moltes vegades que obres originals, entre cometes, que veus al cinema, són obres adaptades de llibres. La qüestió és que hi ha pel·lícules que són tòtems o obres mestres que atrevir-t'hi és... O ho tens molt clar, que sortirà bé... O és un desastre absolut, perquè a mi que em surti un Spielberg i em faci West Side Story una altra vegada, és l'única persona, segurament, que té la llicència absoluta per fer-ho, i segurament el 90% de capacitats perquè li surti o igual o una mica millor. Molt millor és impossible.
Ara que ens parlaves de West Side Story, que a mi em feia molta por veure-la, tot i que jo sóc un gran amant de Steven Spielberg, però em feia molta por veure-la. A mi West Side Story em va passar una cosa molt diferent. Jo sempre he dit, ho vaig dir la nit dels Oscars quan la vam fer a Radio Estel, que a mi mai m'ha semblat un remake. M'ha semblat una reinterpretació del que va ser...
Una nova versió de si mateixa, en dragometes. Una mica... I salvant les distàncies, un rentat de cara, també, de totes les coses enquistades d'un 1961, que vulguis en el blackface, aquestes coses, donar-li poc protagonisme realment a la llengua espanyola, perquè al final t'estàs basant en porto-riquenys. I sobretot el fet del... No tan poc protagonisme de les dones, però que no hi hagués aquell punt com et trobes amb l'Spielberg, que és un espectacle, i les capacitats tècniques que té el 2021, que no tens fa 50 anys.
Anem a la quarta, Víctor?
Endavant.
Ara hi ha grans clàssics.
És que, Valor de Ley... aquí ens trobem un altre exemple de qui es pot atrevir i qui no. O sigui, ells. Segurament, ells. Per mi, els Coen no tenen rival a l'hora d'atrevir-se a fer coses que altres persones o altres cinematògrafs o tu o altres genis. És a dir, tu li dones a Martin Scorsese Valor de Ley, segurament t'hagués fet una cosa més menor, encara que hi sigui un gran estudiós del cinema i del western i li encanti el clàssic. Però és que l'obra mestra dels Coen supera, per mi, la del 69 amb John Wayne.
Sí.
Perquè aquells puntets que tenen els Coen, això quan diem dels remakes, a vegades es comet l'error de repetir exactament la pel·lícula original, que això és el que fa molt, per exemple, Disney amb els live actions, és a dir, el Llibre de la Selva era pla per pla, exactament, només amb 3D.
No sé si passa una mica, Víctor, també amb aquesta Valor de Ley dels germans Coen, una mica el que comentàvem també amb Steven Spielberg i aquell West Side Story, que es carrega clichés, de fet se n'en fot. Sí. De clichés.
Sobretot el personatge del Jeff Bridges, que era el del John Wayne, el Cockburn, aquell punt de aquelles grans llegendes del western, que encara que fossin uns borratxos, uns acabats, unes persones que no tenien cap mena de carinyo per la gent que els envoltava, amb Bridges, i l'acció és perfecta, i aquell punt a sobre del guió de donar-li el que dius tu, Joan, la ironia de veure que sí, que és la llegenda, però que es cau al cavall, que fot el ridícul, que al final qui la porta és la Hayley Steinfeld, que l'està arrossegant, en plan, senyor, ¿usted qué está haciendo aquí? I el punt també del Matt Damon, de trencar una mica aquell esquema del gran poli que et persegueix, que sembla una mica malvat, i són aquells petits matisos que els Coen no aconsegueixen, a vegades ho fan molt bé amb comèdia, però quan entren al drama, és que jo, de veritat, per mi és un 10, Valor de Ley,
La tenim a Plataforma o no?
La tenim, que crec que recorda estar filmin i HBO.
I ens parlaves de Scorsese. Un altre dels genis del cinema, Martin Scorsese.
Per mi el gran geni que queda dels clàssics, si deixem de banda un Woody Allen o un Clint Eastwood, per exemple, però... clar, molta gent no ho sap, però és que la pel·lícula de Departed, que aquí es va traduir com a Infiltrados, és una adaptació del 2002 d'una trilogia de pel·lícules policíaques de Hong Kong. Que dit així...
No crida l'aire,
No crida gens. Jo vaig dir, no, t'has de veure...
No aniria, clar, o sigui, té... Mira, ara me n'enfotreia una mica d'un cliché. Té una mica argument de pel·lícula d'Alberti.
Sí, l'Alberti a les 4 de la tarda del dimecres,
Sí.
Aquí anem 4 i diem, bueno, sortim ja o anem a fer el cafè. Clar, és aquell punt de només Scorsese es pot atrevir a agafar això, donar-li una volta, saber triar perfectament d'anar-te'n a Boston, agafar el punt dels irlandesos, agafar... És que Jack Nicholson, per mi, és el seu últim gran paper i les faccions i com ho construeix. I aquella doble, Leonardo DiCaprio, Matt Damon, tornem a Matt Damon una altra vegada aquí, sempre està apareixent per aquí, em sembla una pel·lícula... O sigui, obra mestra crec que em semblaria agosarat, perquè crec que és el Martin Scorsese més desinhibit, com va fer amb el Lobo de Wall Street, que és en plan, dona rienda suelta a totes les seves barbaritats i tot d'insults i coses i violència, però sí que... Clar, tu veus les originals i dius, hòstia, man, li va donar moltes voltes i va sortir una cosa molt bèstia.
Molt xula, molt xula, molt xula.
I a DiCaprio, per mi DiCaprio és un fall ja que molta gent sempre situa a DiCaprio en plan de, hòstia, quin gran actor, que sempre ha fet coses bones. És a partir d'aquesta pel·lícula que ell fa el canvi absolut de que cada pel·lícula que fa sap que és un bombazo i farà una actuació de 10.
Això si te'n
vas a les d'enrere...
Exacte. Això t'ha de preguntar. Leonardo DiCaprio és d'aquells actors, no?, que va començar fent aquell diari d'un rebel i tot allò, no? Molt nen, no sortia mai del paper de nen,
encara
que
tingués
30 anys. Exacte. I de cop fa pum.
És que és en Martin
Scorsese. I ho peta molt,
És que és en Martin Scorsese. És a dir, molta gent intenta situar més cap a Gangs of New York, però jo crec que la maduresa absoluta arriba amb aquesta, i sobretot el fet de que, per mi, Leonardo DiCaprio és l'últim... No, l'últim, perdó, no. És l'únic star... Hollywood, allò que li diem de l'Star System pur, que només que surti el seu nom arrossegarà milers de persones a la pantalla. No ho aconsegueix ningú, ara mateix. Allò que es feia abans, de no, una pel·lícula de Cary Grant, una de Gary Cooper, una del Clint Eastwood, una de no sé qui, Jack Nicholson, Al Pacino, Robert De Niro, només ho aconsegueix Leonardo. Perquè és això, ja, ells mateixos, fins i tot quan competeixen amb ell als Oscars, això ho ha dit Joaquin Phoenix quan va guanyar l'Oscar per Joker, ell diu, nosaltres anem aterrats quan anem als càstings i es comencen a xiu-xiuejar per darrere. No, és que està Leo, és que Leo, qui és Leo? És Leonardo DiCaprio, saps? En plan, és molt heavy i jo us la recomano molt. Potser segurament molta gent ja l'haurà vist, però donar-li aquesta perspectiva de que està basada en una obra asiàtica, que els únics que saben fer aquest joc amb Àsia són Martin Scorsese i Quentin Tarantino, que Tarantino basa moltes de les seves pel·lícules, no tant en Hong Kong, sinó més al Japó i aquestes coses més una mica gore.
Doncs aquestes són les 5 pel·lícules que avui ens ha portat en Víctor. Recordem que encara ens queda la pel·lícula sobre la notícia de la setmana que considera en Víctor abans, però deies dos noms propis i me'ls he apuntat aquí perquè volia parlar-ne una mica d'això. Deies Woody Allen i Clint Eastwood com a directors.
Em farem mal.
No.
En algun sentit, però
només vull preguntar. A mi són dos directors que...
A mi em xiflen.
M'encanten. Allà dalt, prestatge damunt, diguem-ne. Però un director de cinema també... És que, clar, ara em pagaràs, sí. Un director de cinema ha de saber quan jubilar-se?
Al 100%.
Sí, eh?
O sigui, podem anar a fer el cafè.
M'he portat.
Podem anar a fer el cafè després. O sigui, Clint Eastwood, les últimes 4 pel·lícules que ha fet són per dir-li, de veritat, o sigui, seu i gaudeix de la vida i de tot el que has fet. O sigui, no et poden sortir aquest tipus de... El tren de les 15-13 és una cosa... Però és perpèntica. És una pel·lícula de tercera carrera d'un grau d'audiovisuals. Perquè no té cap sentit el que està fent. I és com una idea seva política, patriòtica, etc. I Woody Allen, aquesta ànsia per voler fer una pel·lícula cada any...
Crec que des de Vicky Cristina Barcelona...
Jo li reconec molt l'etapa a partir de... My Night in Paris a mi em va semblar una grandíssima obra mestra. Wonder Wheel em sembla la seva quarta pel·lícula dramàtica que no feia res així des d'interiores i li va quedar esplèndida. I Café Society a mi em va agradar molt. Però és allò que diem de saber-te jubilar bé. I sobretot el fet de que tu ja no ets rellevant per la primera línia.
Clint Eastwood ho deixava allà dalt de tot, amb aquell Gran Torino, espectacular.
Home, jo ho tanques, i a sobre el paper estava construït com una catarsi de deixar-ho aquí, perquè com construeix el personatge i com acaba després el personatge, que no ho direm. Però és allò també... Són velles glòries, no d'una altra època, sinó de dues altres èpoques enrere, perquè hi ha... Pensava que entraríem més en el fet de l'obra i la persona, i aquests dos directors són grans exemples.
Vols entrar, l'obra i la persona?
És que ens hi estaríem 7 hores, però, per exemple, un Clint Eastwood, clar, li vol impregnar molt la política, dels seus pensaments polítics, politico-socials, entre cometes.
Les pel·lícules sembla d'esquerres i tot, eh?
Clar, però és que a la mula...
Però no.
Clar, és que és una mica més i li falta posar un cartell de Trump 2020 i Build the Wall i... Era una cosa raríssima. I amb Woody Allen, clar, ell sempre deia, no, les pel·lícules són la meva teràpia. Potser seria millor anar a teràpia directament.
Potser sí.
Al final.
Amigo Woody.
Llavors, clar, i tots els altres casos, i analitzaríem l'obra molt de temps, i seria complicat. Però sí que s'ha de saber jubilar.
Va, ara sí, anem a la pel·lícula sobre la notícia de la setmana. En Víctor ens ha triat aquesta. T'ho va dir, Víctor, que quan m'ho van dir... Mira, pum. Jo encara estic rient.
És que la tria és bona o no és bona?
Sí, la tria és molt bona perquè la notícia és... Bueno, anava a dir la notícia és molt bona. La notícia no és molt bona.
La notícia no és bona.
La notícia no és bona. Però el
joc de paral·lelismes està ben trobat. Era evident que la notícia de la setmana a Catalunya, i sobretot tots els que treballem en mitjans de comunicació, vam estar el dilluns sense respirar, que va ser l'ingrés de Jordi Pujol a l'hospital per un ictus, que ja s'està recuperant.
Sí, tots vam pensar, ai, estàvem amb la reina i de cop, pum.
Exacte, no. I malament, se'n retira el Roger Federer i tot és una desgràcia.
Exacte, per sort encara el tenim viu.
Exacte, però construir un paral·lelisme amb Jordi Pujol al cinema, fugint de la broma, que sé que tothom esteu està pensant...
Sí, Star Wars, espases
i coses així, un senyor baixet verd...
Sí, exacte.
Okay. Això ho deixem en un racó i ens divertirem després, nens. La qüestió és, quina figura política s'ha aconseguit construint una complexitat, però a la vegada també un toc d'humor, acidesa...
Sí, molt acid.
Entrar en coses que no tenim confirmades, però el cinema et dona aquest punt de ficció...
Que te les deixa anar.
Que tu pots jugar i dir al principi de la pel·lícula «Esta obra està basada en hechos ficticios». I tires,
que és
el que fa Paolo Sorrentino.
Correcte.
A El Divo, del 2008, amb Giulio Andreotti, que és que trobo que el paral·lelisme és perfecte.
Sí, 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 sí.
Perquè aquell punt de la
democràcia... Me relata l'època.
Exacte, aquell punt de la democràcia, de la dreta cristiana d'Itàlia, que té tota aquella complexitat, sí, aquelles lluites amb els comunistes, que aquí podies fer paral·lelismes amb les lluites de la transició i del franquisme de Jordi Pujol, després la construcció del poder, lligams amb la corrupció, lligams amb la màfia, presumptament. Totes les coses, presumptament. Això a la pel·lícula de Sorrentino,
eh? Sí, sí, estem parlant de la pel·lícula ficcionada. De...
Llavors, aquesta capacitat que té Sorrentino de fer bellesa audiovisual, uh-huh, però a la vegada fer-te una espècie de bromes i de gags de com el Giulio Andreotti fent com un discurs supersolemne i entremig fet talls de muntatge i dient com el que està pensant de veritat, que és, sí, en plan, em tornareu a votar i no sabreu ni per què. Coses així, clar, jo vaig dir, és que m'encantaria que es pogués fer amb Jordi Pujol, i si ho forces una mica, els paral·lelismes hi són. Sí, perquè és... Em va venir al cap, la primera va ser la de Vice, la, uh-huh, de l'Adam McKay, que parla de Dick Cheney,
sí,
que
sí,
fa,
sí, sí,
el Christian Bale.
Peliculot, també.
És,
eh,
un gran peliculot, i aquesta sí que seria, no tant pel personatge, perquè no crec que no hi ha paral·lelismes en aquest nivell amb Pujol, però sí en el punt de com retratar un personatge polític d'altíssima categoria en un territori. Uh-huh. El que passa que el McKay es passa de voltes 25 vegades i és un punt molt més frívol a nivell àcid. Uh-huh. Però crec que el punt d'on ve Jordi Pujol, el punt que era Convergència i Unió, el punt que era important aquí a Catalunya, crec que el paral·lelisme és increïble amb el Divo.
Absolutament d'acord, i no només això, sinó que l'Andreu, el nostre productor, quan em va dir, és que en Víctor ens portarà aquesta brutal pel·lícula de Sorrentino comparada amb la notícia de setmana, que és tot el que li ha passat a Jordi Pujol, comparada amb el seu personatge, evidentment. I vaig pensar, hòstia... És que no només m'encanta Sorrentino, sinó que a mi em va venir al cap una altra pel·lícula de Sorrentino, que és La Grande Bellezza.
Bueno, per mi és la gran obra mestra del cine europeu del segle XXI.
I trobo que... Mira, et preguntaré dues coses sobre La Grande Bellezza, tot i que ens queda molt poc temps, eh? La primera, que trobo que també en relata una època de decadència absurda...
Sí. Moral i social,
i magnificada, no? Que també podria retratar molt, sí, no tant Pujol, sinó el pujolisme.
Sí, al final d'aquelles altres esferes pujolistes.
Exacte, tot allò. I la segona és una pel·lícula que jo entenc això de la pel·lícula, uh-huh, i ho entenc molt bé, uh-huh, però ja està. Amb Sorrentino em passa molt que jo entenc la primera idea que em vol dir Sorrentino, uh-huh, i després ja em començo a perdre.
Ja. És,
i amb La Grande Bellezza em passa molt.
És que és com si jo et digués ara mateix que les pel·lícules sorrentines són com una ceba que té capes, però una ceba quàntica. Que les capes no van una darrere l'altra, sinó que interpel·la pel mig coses que tu després et trobaràs al minut 43. Del minut 43 te'l lliga amb l'anterior, que no tenia cap mena de cosa relacionada, però aquesta que has lligat es tindrà un lligam al final. Aquest tipus de coses, Sorrentino, si tu... fas revisions, per exemple, ara fes una revisió de La Grande Bellezza deixant passar el temps, jo crec que et donaria una altra perspectiva, que diries, no tenia ni idea que estava parlant d'això, i al principi pensava que era una altra cosa.
Sí, 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 sí.
I amb aquest paral·lelisme de política, que crec que Sorrentino és l'únic que aconsegueix fer aquest tipus de productes d'un polític, uh-huh, la pel·lícula que fa El Loro amb Silvio Berlusconi,
sí, senyor,
em sembla una cosa...
Sí, senyor.
Allò sí que és entrar al trapo amb tot i passar-te 14 voltes, però com aconsegueix aquella mística? Per favor, Paolo, de veritat, amb Jordi Pujol, sí, crec que seria una de les obres... Clar, el punt de la religió, el punt de la litúrgia, sí, la litúrgia, sí, sí, catalana, sí, sí, la litúrgia política, la construcció del país... És que, mare de Déu, és que tens per donar i per vendre.
Va, avui, però, ens quedem amb El Divo. Per cert, alguna plataforma, El Divo? O...
El Divo estava a... No, estava a Apple, però s'havia de pagar. Llavors, clar, aquí sí que potser esperarem a que Filmin s'encarregui algun dia de tornar-lo a buscar.
Que seguríssim. Víctor Rodrigo, com sempre, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ens retrobem la propera setmana, minut i mig, i arribem a les 5 de la tarda. Hora de posar-nos al dia amb tota l'actualitat informativa. Ho fem amb Pere Joventí Balcells i Carla Buigas, i nosaltres seguim una hora més a La Caravana. Amada Parellada, no us ho perdeu.